Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de la Milla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Benvinguts una setmana més al programa d'informació política de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. Una setmana més, a través de la seva emissora de proximitat, els acostem la informació política i en aquest dimecres, en aquesta edició, ho fem amb el grup municipal de Compromís per la Cala. Per això saludem els seus regidors, Antonio Espuny i Maria Marçal. Benvinguts, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Primer que tot, senyora Marçal, la saludem i també li donem la benvinguda en aquesta nova temporada del Parlem-ne.
Moltes gràcies. Un honor estar aquí.
Tornem a encetar una nova edició del programa, tot i que ja fa 4 setmanes que el vam tenir a vostè, senyor Espuny, a l'emissora. No vam encara poder parlar dels 100 dies de govern, no vam poder fer al·lusió a aquesta referència i m'agradaria que aquests primers minuts de programa els dediquéssim a parlar, doncs, també des del seu punt de vista, doncs, com han anat aquests primers 100 dies de govern, tant com a grup municipal com també com a regidors de l'Ajuntament.
Home, han anat bé, en el sentit de que ja sabem més o menys com està tot. Hem donat unes xifres d'un endeutament, hem començat a treballar per a que tota la situació econòmica es redreci i que d'alguna manera hi hagi un control més efectiu de tots els gastos de l'Ajuntament. I a partir d'aquí hem anat coneixent i volem conèixer tot l'entramat i la problemàtica jurídica urbanística, perquè està molt lligat, que hi ha a la cala gestió. I m'hem donat compte que el que en campanya diem i denunciàvem, que des de la punta de l'Àlia fins a la platja del Codolà i des del port de la Cala fins pràcticament dalt del Parc, encara és terme del nostre poble, està tot embolicat. Tot està embolicat. Tot té problemes. A tot arreu hi ha contenciosos administratius, a tot arreu hi ha problemes jurídics amb els veïns afectats per les diferents urbanitzacions, i això és el que estem fent. Ens costarà molt, perquè són problemes enquistats de 2 i 3 anys, però que a poc a poc hem començat a desencallar. I esperem que els propers mesos poguéssim tindre ja molts de problemes tancats, moltes, i solucions per a la gent afectada amb aquests problemes.
Vostè, senyora Marçal, aquests primers 100 dies de govern?
Bueno, jo val a dir que l'Antonio, que és el regidor d'Hisenda, ell sap ben bé tots els deutes que mos hem trobat, però jo en concret a les meves regidories, pues bueno, també he de dir que una regidoria important com seria Medi Ambient i Platges, vaig dir que començar la temporada turística doncs en zero de pressupost. Això va ser bastant duret i vam tenir que esgarrapar diners de protocols, perquè clar, havíem de comprar coses tan importants i imprescindibles per tindre les nostres banderes blaves, no? T'estic parlant de comprar tarimes, llogar dutxes, etc. Va ser bastant trist, però bueno, a poc a poc, com diu l'Antonio, nosaltres estem fent un esforç considerable i ho tirarem endavant, tot això.
Anirem desgranant al llarg del programa, doncs, tots aquests temes que han anat vostès ja esmentant, però també d'altres. Com estan anant aquests primers mesos de govern, aquests primers més de 100 dies de govern, amb Esquerra Republicana? El pacte està més que consolidat?
Parlo pel que veig. Jo crec que no hi ha dos partits, sinó hi ha un grup de gent amb una idea molt clara. I esperem que els propers dies se m'ho afegeixin més per fer aquest govern fort que sempre hem demanat, per tirar el poble endavant. No hi ha dos partits, hi ha un grup de persones i no mos mirem si jo sóc d'aquí, tu ets d'allà, d'allò. Aquí estem treballant tots pel mateix. I quan entrem en aquesta casa i quan estem fora també,
Vull dir, sí.
No. Quan entrem en aquesta casa i quan estem fora, no hi ha Esquerra Republicana, no hi ha Compromís per la Cala, i espero que pronte no hi haurà plataforma, sinó que serem un grup de gent que estem treballant per tirar el poble endavant. Per tant, oblidem dels partits que estem treballant o que estem ara actualment al govern, sinó simplement de persones que intentem fer-ho dintre de les nostres possibilitats el millor possible, amb una comunicació plena entre tots i amb una confiança plena entre tots. Vull dir, aquí no cal que diguéssim, sí, ni que fiquéssim cap mena un partit, l'altre...
No, és que jo crec que no s'ha notat, no? Jo, sincerament, jo personalment, no, en cap, si t'ho dic de veritat, en cap moment, quan entro aquí, penso, jo sóc d'un partit i l'altre... És que no, som, exacte com diu l'Antoni, nosaltres som caleros que hem vingut a intentar arreglar això i a intentar tirar endavant els projectes que portem als nostres programes. Em coincidir que som gent d'esquerres i que, bueno, que crec que estem ben avinguts i tenim moltes ganes de fer moltes coses. Lamentablement, aquestes coses podrien anar més ràpides si tinguéssim caix, però bueno, ja ho arreglarem.
Per tant, mencionem que doncs, el pacte amb Plataforma Clara podria produir-se ben aviat. Sí. Les negociacions estan obertes?
Les negociacions estan obertes. Sí. I bueno, sempre nosaltres hem ratificat este desig de que la Plataforma Calera entri a dintre del govern i em sembla que sembla ser que tindrem esta oportunitat i sembla ser que nosaltres podrem fer este govern fort. I no es tracta tant de fer un govern fort, que sí, però també es tracta de que en un govern hi haguen molts de punts de vista diferents, amb persones que estan realment interessades en tirar el poble endavant, amb opinions diverses, i sempre que hem estat parlant, aunque no estiguin al govern, però nosaltres estem parlant contínuament en Joan i en la Marta i en els dos representants de la Plataforma Cadoera, estem recollint moltes idees bones de tothom. I no és jo tinc una regidoria i vaig a fer això, no, aquí tothom opina sobre tothom, ens respectem i entre tots escollim la idea més bona per tirar el poble endavant. No, que la gent que no es faci una imatge de grups i que cadascú defensa les seues parcel·les. Escolta, aquí tots arrimem l'ombro en tots els temes que calguin. No hem d'entendre jo tinc aquesta regidoria, tu aquí no opines, jo tinc això, tu aquí no entres, no, aquí tothom, ajudem a tothom i això és el bo.
Sí, de fet, així ho vam proposar, no? al moment que vam fer este govern, de que jo puc portar una regidoria en concreta, però si jo veig algo que afecta la regidoria al company i li puc aportar una nova idea, doncs per supost, no? I això és el que està passant realment. I en quant als companys de Plataforma Calera, doncs bueno, de fet, la Marta Font, quan ja va recolzar que este govern pogués tirar endavant, que es pogués crear este govern, ja va fer una mica de declaració d'intencions, no? I nosaltres esperem pues, que ben aviat puguen entrar també a formar part de l'equip de govern actual.
El cert, però, és que el cap de l'oposició, el senyor Joan Pere Gómez, portaveu de Convergència i Unió, n'ha parlat molt d'aquest aspecte, ho feia la setmana passada també en aquest espai del Parlem-ne, dient que això ja era un pacte que estava encobert i que demanava que Plataforma Clara donés la cara en aquest sentit. Vostès, d'aquesta manera, dirien que no hi ha cap pacte de moment de govern signat, sinó que hi ha unes intencions per part seva, també en aquest cas per part de Plataforma Clara, de buscar un encaix, no? De buscar un acord.
Sí, bàsicament és que els tres grups, tant amb el PP, Plataforma Clara, però en aquest cas les persones, hem estat 8 anys a l'oposició, hem estat 8 anys ben desgavell detrás de l'altre, ens hem estat estirant els pals, veient què és el que com s'estava gestionant el poble, estàvem veient com cada dia ens anàvem portant a poc a poc amb aquest deute dels 50 milions d'euros. Pràcticament els tres grups de l'oposició en aquell moment estàvem denunciant el mateix i 8 anys denunciant el mateix ens han fet donar compte que realment els interessos que tenim, que són els interessos del bé del poble, que estaven en contraposició de les polítiques que decidia o que feia Convergència, que estaven pel bé d'uns quants, no del poble, d'uns quants. Ara m'ho estem donant compte. I ara comencem a tindre les proves damunt de la taula. Que això ens tenia que portar per procés normal, no natural, sinó normal, aquestes tres forces que hem estat bé en aquesta manera d'actuar, teníem que d'alguna manera entrar en un procés de diàleg que ens portés a si teníem oportunitat, a estar al govern de l'Ajuntament per canviar les dinàmiques que fins ara s'han portat. I la realitat ha sigut que ens hem trobat amb aquesta deute, ens comencem ja a trobar i a preguntar-nos sobre la gestió urbanística que s'ha portat fins ara, que ha sigut també causa d'esta deute, I llavors és que era un procés natural, era un procés natural i normal després de 8 anys a l'oposició i denunciant constantment les malfetes que estaven fent i les decisions que s'estaven prenent per part de l'altre equip de govern.
Vostè ho mencionava, tema urbanístic, entrem en aquest aspecte. Tenim diferents qüestions, però entrem primer per dos temes en concret: el tema del bon repòs, el tema de la residència. Ho esmentàvem en la passada edició del Parlament, també ho feia referència al portaveu del grup de Convergència i Unió, que el bon repòs, doncs, va fer una negociació en aquest sentit perquè el parc, doncs, fos un parc públic i accessible a tot el municipi. En el cas de la residència esmentava que sí que és cert que les coses no es van fer bé en aquell moment i que potser calia haver-ho fet d'una altra manera. Això són paraules que va explicar la setmana passada el senyor Joan Pere Gómez aquí a la Cala Ràdio. Valoracions del sentit tant del bon repòs com de la residència.
Miri, li començaré pel final. Reconèixer que no s'ha fet bé, este fet de no fer-se bé ha comportat a l'Ajuntament un gasto extraordinari de 750.000 euros, pràcticament 800.000 euros. O sigui que s'han tirat per la finestra. Ara imagini's que vostè agafa 800.000 euros, els tira per d'un dia que fa molt de vent, m'entén? Perquè si els tirem ara potser hi haurà gent que se n'aprofitarà, però d'un dia de molt de vent tirem 800.000 euros per la finestra. I aquesta gent són els que mos pretenen governar, o mos pretenien governar. Van agafar, i literalment, agafar 800.000 euros i tirar-los. Ja no li dic el millor 100, que va costar tot, perquè n'hi ha un que és el que s'ha desenvolupat. I ara es diu, és que m'he equivocat.
Fa referència als projectes de...
Dels tres projectes que li vaig demanar al senyor Joan Pere a l'últim ple que m'expliqués per què l'Ajuntament havia pagat tres projectes, el primer i l'últim, pràcticament idèntics. La distribució interior, i inclús millor, sembla ser el primer. Per què se van encomanar en paper? Se van encomanar tres projectes que a l'Ajuntament li van costar a los tres 1.100.000. Que m'expliqués. Ara diu que potser van prendre les males decisions. Aquestes males decisions ens ha comportat 800.000 euros. Jo li faré una comparativa que avui ho estem parlant, aquests dies ho estem parlant. Entre els tres caps de llista, bé, entre tots, perquè ho parlem entre tots, perquè tots fiquem el mateix problema damunt de la taula. No podríem esgarrapar alguna cosa per poder ajudar les famílies del nostre poble amb que siguin amb millors contractes, perquè hi ha moltes famílies necessitades, hi ha molta gent que s'ho està passant malament. L'Ajuntament, l'equip de govern ha fet uns números que entre 150 i 180.000 euros podríem ajudar pràcticament a 20 famílies. Podríem donar un aire, mentre no arriben temps millor, li podríem donar un aire. I no sabem com ho farem. Intentarem fer-ho. Pel pressupost de l'any que veiem si podem esgarrapar alguna cosa. Si no s'haguessin llançat 800.000 euros, estos propers 4 anys potser tindríem estes 200.000 euros en 80, 170.000 euros que ens servirien per ajudar amb aquestes famílies. I literalment van agafar i ho van tirar. Això en quant a la residència.
I en quant al bon repòs?
En quant al bon repòs, el que digui el senyor Joan Pere, sembla ser que no se'n recorda massa, però la primera van fer una aprovació inicial on pretenien construir no sé quantes cases a Port Olivet, fer una cosa rara, i en aquells moments urbanisme, la primera proposta a l'aprovació inicial del projecte, o sigui, la primera vegada que van portar, com si diguéssim, el projecte a aprovar a urbanisme, després de l'aprovació provisional, va fer inicial, informació pública provisional, i se porta allà. Quan urbanisme li demana que demana que facin una sèrie de prescripcions, i una de les prescripcions li diu a l'Ajuntament, en aquell moment, baix la responsabilitat de la Generalitat, li diu, escolti, el parc del Bon Repòs tal com està, l'única edificació que pot anar allí o que volem que vagi, li diu urbanisme, és la construcció que hi ha. Tot el que més són a verda. I ells se van emperrar fins arribar al davant del conseller, i això la documentació està baix, qualsevol calero, sempre ho he dit, ho pot vindre i ho pot comprovar. I ells se van emperrar fins a l'últim moment de que al costat del Bon Repòs tenien que anar 100 cases. Amb el famós conveni en els propietaris de l'hotel, que els hi donaven 233 cases. I ara parlo amb ple coneixement de causa, ja ho vaig parlar al començament, i per molt que digui el senyor Joan Pere les xifres que no és veritat, la veritat és esta. 233 cases a Marina Sant Jordi i 100 al poble. Allà surt sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i diu en aquelles 233 cases allí no es pot fer. Ara estem renegociant perquè ara realment el parc del Bon Repòs oficialment, realment, seria dels propietaris del Bon Repòs, perquè en aquell conveni que representava la cessió, aquell conveni ha estat anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia. No hi ha la contraprestació. I ara la superfície, ho van fer també, la superfície que ara la gent se passeja i veu la pinada i allí, allò ara no és de l'Ajuntament. Estem negociant perquè allò passi a ser de l'Ajuntament. Negociant. I jo li diria i li demanaria al senyor Joan Pena que en vez de fer de dir tantes vegades coses buides de contingut, jo li demanaria també, des d'aquí, li demanaria que, i així li penso demanar també al ple, que me digui, perquè volem refer el conveni, han pagat 500.000 euros dels 590 que hi havia el conveni que tenia que pagar l'Ajuntament als propietaris de l'hotel per tancar 4 anys, que me digui perquè l'hem de refer. I ho necessitem. És un document que necessitem. Perquè quan una administració dona uns diners a un particular per una indemnització, té que haver una justificació. Algun document que me digui si ell té coneixement i en té pot estar de l'Ajuntament la justificació de per què se va indemnitzar als propietaris de l'hotel en 174.500 euros anuals. Perquè jo l'estic buscant, jo, l'equip de govern l'està buscant, l'estem buscant per la cala gestió i no trobem cap document que justifiqui aquesta entrega d'estos diners a la família Pérez Vila per tancar l'hotel 4 anys abans del que teníem previst.
Vostè referiria en aquest cas en algun document que acredités que aquesta seria la compensació per al tancament, no?
Algun document que justifiqués aquesta indemnització.
Uh-huh. I tenen ja tenen algun principi d'acord amb els propietaris del Parc del Bon Repòs?
No, el que sí que hem estat és, o ja estem, en converses, i per les dues parts, per la part nostra, per supòs, i per la part seva, han demostrat que tenen ganes de tancar este tema i d'arribar a un acord i de que d'alguna manera este tema el tinguéssim tancat, que el que és parc públic pues, ja més o menys quasi tot o l'espai que hi ha continua sent parc públic, que sigui de l'Ajuntament, però bueno, ara tenim que plasmar això o ho haurem de plasmar i aquesta és la voluntat de l'equip de govern, plasmar-ho amb un document i clar, hi ha dels 590.000, 500 ja estan pagats i hem de buscar un document que ens digui sí, podeu, heu fet bé o ha sigut legal el fet que li heu entregat 590.000 euros o li heu d'entregar 590.000 euros als propietaris.
Jo, si em permets, lligant una mica el que havia dit l'Antonio abans del malbaratament que han fet dels diners públics i que hi ha un tema que realment ens preocupa moltíssim, no? Que és intentar ajudar les famílies necessitades del nostre poble i que estem fent mans i mànigues per poder arroplegar en algun lloc uns 180.000 euros perquè podríem donar una mica de sortida a aquestes famílies necessitades. Bueno, des de les diferents regidories estem esgarrapant tot el que puguem. Ara mateix avui ens estàvem plantejant a lo tècnic de medi ambient de que, bueno, estos dies ho estem discutint, no? De que fins i tot, jo que sé, coses que nosaltres estem enviant al Consell, a Fomento, de lo que és la deixalleria, lo que és lo cartró, poder-ho vendre en altres, com se feia abans, que hi havia els drapaires que arroplegaven i poder arroplegar, aunque sigui a 1.000, 2.000, pues 1.000 d'aquí, 1.000 d'allà, i poder realment fer un calaixet per poder ajudar amb aquesta gent. Això és un tema que ens preocupa molt com a grup polític, però també ens preocupa molt com a equip de govern d'aquest ajuntament. I crec que això és algo que nosaltres ho hem de tirar endavant perquè hi ha molta gent que ens està demanant ajuda.
Comentàvem doncs temes urbanístics, entrem una miqueta en el tema econòmic en una següent part parlant dels pressupostos, que tanquem aquest tema urbanístic. Permeti'm que entri també una miqueta en un altre aspecte, que és el tema de la Nacional 340. Ho lligo perquè entre el projecte presentat per Foment, per la ministra de Foment, ratificat fa una setmana a la reunió dels alcaldes afectats amb el subdelegat del govern a Tarragona, una de les rotondes que es planteja, una de les 11 rotondes que es planteja, aniria a l'entrada de la urbanització Sant Jordi d'Alfama. Diguem-ne que d'aquesta manera se solucionaria un problema d'accessibilitat d'aquesta urbanització.
Bueno, d'entrada, nosaltres estem en contra de que es posin rotondes. Jo personalment, i nosaltres lo construïu, però sí que és cert que una de les rotondes ens beneficiaria a nivell local, que és la rotonda del Sant Jordi, no? Perquè allà no hi ha pont i llavors l'accés és difícil. De totes maneres, nosaltres insistim en que, a part de que es facin rotondes o no, que considero jo que no són massa convenients, però el que jo veig a les mobilitzacions que s'estan realitzant aquests dies a la carretera i el que estan demanant les plataformes aquestes de la Nacional 340, el que s'hem de demanar i seguir demanant és que obrin peatges, que la gent pugui passar, per lo menos en este tramo, hasta Alcanar o hasta Vinaròs gratis, i fins i tot, i per supost insistir en que es plantegi la continuació de l'autovia ja, no? Però de moment, mentre no hi hagi autovia, que obrin barreres, que és el que està demanant una mica tota la gent del territori.
Això és aprofitar, vull dir, Sant Jordi, els accessos de Sant Jordi, com ben bé de la Mari, és l'única urbanització que no tenim pont, llavors és l'única que d'alguna manera per entrar per a sortir és d'atravessar la Nacional 340, i en el trànsit que hi ha a vegades és molt difícil, i sobretot a l'estiu quan fiquen els conos és un seguit de cotxes, i si s'ha travessat d'una banda a l'altra és quasi impossible. Ens aniria bé aquí perquè d'alguna manera sempre, això ja fa temps que es diu, que si algun dia fan l'autovia, i això ja ho haurien de fer, i sembla ser, segons les últimes notícies, que hasta l'Ampolla, o sigui, des de l'Hospitalet Perelló, si s'entén el terme del Perelló, pràcticament seria davant de l'Ampolla, sembla ser que això seria un tram que es farà aviat. Això ens beneficiaria molt, tindríem per un costat l'autovia, i per l'altra banda ens quedaria este tram de carretera, sempre ho hem dit, de Nacional 340, que pel poble aniria molt bé perquè seria un eix important que uniria, i molt més tranquil en quant a circulació, que uniria totes les urbanitzacions al nostre poble, en el cas que en tinc, no? I llavors, si a més li fiquem una rotonda per entrar a Sant Jordi amb tota la seguretat que això pot comportar, doncs millor que millor. Aprofitem aquestes inèrcies. Fem-nos la rotonda en aquest cas perquè al final, si, quan faiguen l'autovia, que sembla ser que la faran, això ens pot quedar com una via de comunicació important i ben feta en totes les urbanitzacions.
El cert, però, és que mentrestant no es produeixi aquesta construcció de l'autovia, i tot i que de moment ja s'ha anunciat que la intenció és no ampliar la concessió de la P7, tampoc hi ha de moment un aixecament de barreres, una gratuïtat del trànsit intern. Només s'ha parlat de bonificacions, sí, entre el 35 al 50%, sí, i encara no s'ha concretat si serien obligatòries o només serien per triar lliurement els conductors de vehicles pesats, sí, de trànsit pesat. I de fet, un altre apunt, si m'ho permeteu, és que en aquest cas la intenció de Foment, i ja ho ha anunciat, és convertir la Nacional 340 en una via interurbana limitant la velocitat a 80 km/h. Si no hi ha una alternativa perquè el trànsit pesat, o el trànsit que no fa distàncies curtes sinó que vol fer un recorregut llarg, com solucionem, no, també, bé, aquest tema de les rotondes, perquè no només és una, són 11 al llarg.
Sí, al cap del terme n'hi ha una altra,
he sentit aquests dies en les mobilitzacions que estan havent aquí al territori, bueno, la gent no és partidària, no? No és partidària de que hi hagi aquestes rotondes, perquè segons experts consideren que, bueno, que això seria perjudicial pels camions al moment de passar per aquestes rotondes. Pensen també que hi haurà bastants embussos, perquè això farà retardar el que és el trànsit rodat, i que és cert el que estàs dient, que no volen aixecar barreres, el que volen és bonificar els camions, que passin per l'autopista i donar-los una bonificació, però bueno, això no és la solució. La solució és que nosaltres hem de lluitar en el territori d'Estat Unit, hem de lluitar per el que nosaltres volem, perquè este territori del sud està abandonat de la mà de Déu, i aquesta és una demanda més de les tantes que tenim i que entre tots ho hem d'aconseguir, que ens facin l'autovia i que de moment, si no està l'autovia feta, mos aixequen barreres, però que de fet ja, si anem cap allà a Torredembarra i Salou i tot això, tu pots passar, i en canvi aquí el sud sempre passa igual, no? Estem abandonats.
Perquè al final aquí castigaran si el que no és camionero i que vol anar del Perelló o de la Cala a l'Ampolla, que li tocarà anar a 80 tot el rato. Llavors jo que no vull agafar l'autopista perquè a mi me la toca pagar sencera, resulta que em tocarà anar a 80 tot el rato. Home, si a més sembla ser que hi haurà una disminució del tràfic pesat, no em faigues anar a 80, perquè no és que tu els camioneros els bonifiques a un 50%, és que a mi si en un moment d'urgència o en un moment de necessitat he d'anar en el temps just, m'estàs obligant, entre cometes, pràcticament al particular, al cotxe particular, a tindre que anar a passar per autopista. Per això que és sí, però no. Sí, però no.
Passem ja a un altre aspecte, deixem temes urbanístics, temes també de mobilitat. En aquest sentit, entrem una miqueta ja a parlar de pressupostos, de les xifres de pressupostos que entenc que des de l'equip de govern ja s'estan treballant, ja s'estan gestionant per anar començant a fer els primers esborranys, i la pregunta és clara: aprovaran vostès els pressupostos abans de que finalitzi l'any? Tindran aquesta capacitat i podran fer-ho? Quina part d'endeutament podran cobrir, podran complir amb les obligacions previstes per aquest any 2016, per aquest pròxim any 2016, i també una mica quines són les línies vermelles allà on no es modificarà a partir de pressupostària, o si es modifica doncs es mantindran els serveis bàsics?
A veure, el pressupost està embastat. Esperarem que més a prop, i jo crec que el pressupost explicat com a tal per estètica s'ha de parlar en primer cop al ple, no? I això el primer que van de saber són tots els regidors del ple, i ara no entraré jo a detallar. El que sí que te puc dir és que el pressupost està molt, molt, molt embastat, que els tres partits, com he dit, que estem i no estem els tres, però bueno, és com si estéssim els tres, estem treballant el pressupost, ja ho tenim bastant, bastant acordat, i que ara totes les persones, perquè no és que ho ha dit la Mari, ara ho he dit jo, no, és que ho han parlat estos dies, tots els regidors ho han parlat. Ostres, mirem de ficar com poguéssim, retallant, controlant, mirant de ficar aquesta partida pressupostària per ajudar amb aquestes famílies realment que ho necessiten. Però bàsicament és que hi ha un control del gasto públic, i per tant hi haurà una reducció important, i després del gasto públic, del gasto corrent de l'Ajuntament, és el que més baixarà pel control que estirem o que volem fer, i després el que també s'ha de plantejar, com encararem, i això ho explicarem al seu moment, com encararem el que és la deute i com farem front als pagaments, que això també ja està pràcticament decidit. I llavors a partir d'aquí, pues, bueno, intentar complir amb aquests pressupostos i amb aquestes prioritats. Línies vermelles, les línies vermelles, un ha sigut pues, que ni IBIs, ni basures, ni pràcticament res de lo que són els impostos municipals, ni ser impostos de circulació, se pugen. Al contrari, tirarem, intentarem ficar unes determinades bonificacions per les activitats, que els propers dies se podran explicar més exactament, i llavors tots aquests grans impostos, tal com vam dir pràcticament els tres partits, i permetem que l'expressió, ja ho sé que formalment no és, però els que estem treballant els tres, perquè hem de configurar esta majoria i estem treballant en aquesta direcció, ens vam comprometre no pujar impostos i i no pujarem impostos. Els impostos importants del poble no es pujaran.
Però sí que és cert que hi haurà algunes modificacions, o és possible que hi hagi algunes modificacions. De fet, ja s'han produït algunes. En el cas de l'Escola de Música, el regidor d'ensenyament ho avançava en aquesta emissora, algunes modificacions respecte a les taxes, en aquest sentit, dels centres educatius dependents de l'Ajuntament, per exemple.
Sí, aviam, els grans impostos no es toquen. Vull dir, el que rasca més o el que toca més pagar... No
o directament a tota la població.
Exacte, sí. No. Això no es toca. El que sí és cert, i això ho hem de saber tots, és que l'Ajuntament, quan firma els crèdits en l'Estat, els crèdits ICO, d'alguna manera passem a ser un ajuntament intervingut per l'Estat, per uns criteris, i un dels criteris que va ficar l'Estat és que els serveis que dona, que no està obligat l'Ajuntament a donar, que estos serveis han de cobrir, en la recaudació han de cobrir els costos. Per tant, l'Ajuntament, com si diguéssim, no ha d'aportar res l'Ajuntament amb aquestes activitats que no són d'obligat execució per part de l'Ajuntament. I algú hem de dir i algú hem d'explicar-li, en aquest cas, al govern central, al govern de Madrid, de dir, escolta, mira, hem fet això, intentarem fer això o altre, per què? Perquè si no diran, escolteu, vosaltres heu firmat un contracte, esteu obligats a fer això, i no ho compliu. Algú hem de fer d'ajust, perquè hi ha algunes determinades coses pues, que hem de dir, mira, no, és que hem començat amb aquesta dinàmica i per aquí anirem. Però el que són els impostos importants, IBI, basura, circulació, que això pràcticament tots els caleros passem, això no ho toquem. El que sí que tenim també preparat, i tan pront com acabarem aquest tema començarem per altres, pues és el tema de l'aigua, que també tots els grups vam dir que hi hauria una revisió, ja veurem on podrem arribar, intentarem que hi hagi una revisió que pot anar pues, en busca de el que tots també vam estar dient, és que en vez de pagar aquelles quotes mínimes dels 17, famosos 17 euros que es converteixen en 25 mínims, sense consum són 25 euros.
Parlem dels trams de despesa?
No, els trams no, sinó els mínims. O sigui, sense consum paguem 25 euros. Mirar que en vez de ser que ara els estem pagant bimensual, pues que siguin trimestrals. I això també seran 50 euros més que... Però bueno, això...
I respecte als trams?
Els trams s'haurà de mirar els preus, s'haurem de revisar els preus, perquè d'alguna manera pensem que hi ha trams que estan una mica desproporcionats. No? I sobretot també... Aviam, això és adelantar conteniment. No podrem arribar a la companyia, però és un tema que modificarem tan pront que haguéssim el tema dels pressupostos, llavors modificarem, perquè això de l'aigua, com que no entra directe, que és una concessió, que ja sap que els preus estan aprovats, però sí que volem d'alguna manera assentar-nos, una vegada tinguéssim els pressupostos clars, assentar-nos en la companyia i repassar i mirar tot el que és la concessió, els costos de la concessió i rebuts que s'estan generant, aviam com ho podem fer per a no a vegades trobar-nos en situacions desagradables d'uns rebuts que són incomprensibles.
Correcte, el cert però és que hi ha hagut sobretot veïns d'urbanitzacions amb xalets que lògicament doncs, tenen uns jardins i demés que s'han queixat molts cops respecte a les tarifes que han arribat pagant o als trams que han acabat pagant per les modificacions que van haver puntualment revisades fa un parell d'anys i que realment doncs, és un dels temes que entenc que analitzaran en les pròximes setmanes un cop tinguéssim els pressupostos. Tenim més o menys data d'aquest sentit de presentació en plenari municipal?
Sí, els pressupostos abans el proper ple ordinari, que serà a finals de novembre, s'ha d'aprovar. S'aprovarà. Si no passa res, s'aprovarà. Que no ha de passar res, vull dir que ja li dic que està bastant embastat i estem ja bastant d'acord en les línies mestres i en les diferents partides pressupostàries. Ens fa falta molt poc i a partir d'aquí pues, bueno, s'aprovarà, si no passa res, a finals de novembre ja tindrem el pressupost. I permetem que
que es reservi una mica
les... reservi una mica perquè, perquè bueno, això és un tema que per delicadesa a tots els regidors, inclús també els de l'oposició, pues és un tema que s'ha de parlar o s'ha de dir pues, bueno, quan se donarà a conèixer tots els regidors i llavors podran analitzar les diferents partides.
I en aquest pressupost, això no sé si m'ho podrà avançar, hi haurà una reducció respecte a altres anys? Serà més reduït el pressupost?
Pues sí, aunque hem sentit moltes vegades que de l'anterior equip de govern que dia que era el pressupost més ajustat que es podia fer i que ja no podien reduir més, intentarem, ho anem a intentar, perquè a vegades poden sortir imprevistos i llavors te poden disparar les diferents, se poden disparar les diferents partides pressupostàries que pugues tindre. Però intentarem demostrar que un pressupost més ajustat encara es podia fer.
Auster.
I un més auster se podria fer. I que bàsicament, ja li he dit, que el més important serà la reducció del gasto corrent, que és una reducció important de més d'un milió, de més d'un milió d'euros.
Estarem pendents en aquesta casa, en aquesta ràdio, també com sempre retransmetent en directe als plenaris municipals, i coneixeran també els nostres conciutadans quina és, bueno, quin és el pressupost que presenten pel pròxim any 2016. Entrem ja a la recta final del programa, parlem de futur, parlem de pròxims projectes, entenem que aniran també de la mà d'aquests nous pressupostos, però que sí que ja es comencen a treballar i comencen a encaminar-se alguna mena de projectes municipals. En aquest balanç dels 100 dies de govern, el senyor alcalde en feia algunes mencions, en avançava alguns dels temes, alguns de projecció urbanística, d'altres en relació amb la seguretat ciutadana, com la posada en funcionament de la caserna dels Mossos d'Esquadra la pròxima setmana, i també doncs l'arribada al municipi d'un vehicle d'intervenció ràpida en substitució de l'ambulància que hi ha actualment del SEM. Entenem, però, que seguirà havent el servei del servei d'urgències municipal, per tant, diguem-ne que l'ambulància municipal sí que seguirà estant, però també entenem que hi haurà altres projectes damunt la taula. Podem destacar-ne alguns? Podem comentar-ne alguns?
Aviam, bàsicament el que intentem a nivell de projecte és que hi ha una sèrie de necessitats. Ja fa uns quants dies que estem intentant buscar una solució pels carrers de Trescales. Hi ha dos temes. Un és l'alliberament públic, que estem en negociacions una mica especials, perquè a vegades no ho entens el comportament, perquè este és un altre d'estos temes de la llibertat pública del nostre poble. Ens hem trobat una deuta de, com vam denunciar, d'1.200.000 euros per unes obres de millora, per nosaltres incomprensible, i amb això estem negociant el preu d'aquestes millores, i per tant estem negociant la quantitat d'1.200.000. Però per altra banda hem vist que les conseqüències d'aquestes millores realment no són millores, sinó que a vegades han passat a pitjor, i tenim molts de problemes a molts de carrers, sobretot a les urbanitzacions, que estan, molts de carrers estan a fosc, tenen problemes amb l'enllumenat públic, estan a fosques, no hi ha prou llum, etcètera. Estem en un procés també de veure si podem d'una vegada per totes deixar les coses clares en aquest sentit i tindre una solució adient pels veïns. I sobretot de cara a Trescales estem també treballant a veure quina solució possible per a millorar molt els carrers de Trescales. Hem de buscar una solució, no podem continuar parxejant, no podem continuar veient com els carrers se degraden, no podem continuar la situació. I aquesta és una de les coses que ja fa més de dos mesos que estem madurant, estem preguntant per presentar als veïns una solució ja. I llavors a partir d'aquí d'aquí han sortit moltes gestions que s'han fet per part de l'equip de govern per donar sortida a molts dels problemes que han sigut endèmics i que de cop i volta una gestió una mica més acurada li han donat sortida, per exemple, i no és per res, però durant molts anys tots els restaurants de la plaça del Canó se queixaven de les olors. Han fet una sèrie d'actuacions i pràcticament des de que vam fer aquestes actuacions les olors han desaparegut. Hi ha un problema encara amb uns veïns d'un bloc que mirarem de solucionar-ho estos propers dies, però en si les olors d'alguna manera se van controlar. Vam fer una sèrie d'actuacions, vam estar al damunt i ho vam controlar. I ara sabem, per exemple, que s'han de reurbanitzar i s'ha de refer l'alcantarillat, per exemple, dels carrers a dins i al costat. Estem ja preparant que s'han d'asfaltar una sèrie de carrers al poble, s'han d'asfaltar una sèrie de carrers a Tres Cales, que això ja està en marxa. I a part, bueno, estem preparant ja de cara a l'any que ve totes les possibles subvencions per una sèrie d'actuacions. I això és el que estem fent.
Jo, si em permets, si tinc temps, voldria comentar-te un parell de coses. Són actuacions a nivell mediambiental. Nosaltres, quan vam entrar ja el primer mes a governar, se va vindre a presentar una associació que ja havia tingut contactes a l'anterior ajuntament. De fet, aquesta associació, que és de Paisatges Vius, i una fundació que es diu la Fundació Andrena, que és una noia que és una filàntropa que està enamorada del nostre poble, ja va financiar certament a l'anterior legislatura la recuperació de la llacuna de l'Estany Tort. Llavors aquesta gent se va vindre a presentar i ens van demanar o ens van preguntar si volíem continuar en l'acord de custòdia. L'acord de custòdia no és altra cosa que ja en van firmar un quan se va recuperar la llacuna de Santes Creus, i el que fa l'Ajuntament simplement és controlar que tot estigui correcte, que no s'hagi trencat una corda, una fusta, que tot estigui net. Vull dir que no representa cap mena de despesa per l'Ajuntament. Evidentment, nosaltres vam dir, per supost que sí, i tenim damunt de la taula diversos projectes de les recuperacions de les zones humides, que són importants a nivell de Catalunya, que estan al nostre terme, la de Santes Creus, la de Sant Jordi d'Alfama, la de l'Estany i la del Torrent del Pi. Llavors, aquesta gent, el que han fet és que nosaltres ja vam firmar, vam continuar l'acord amb aquesta gent, i aquesta gent, a partir d'aquí, Paisatges Vius, es van acollir en un pressupost que hi ha del projecte LIFE de la Comunitat Europea, i bueno, tenim moltes possibilitats que això poguéssim tirar endavant. Però, per sort, ahir també vam estar a la Generalitat, al Departament d'Agricultura i Ramaderia i Pesca, on també ja havíem tingut els primers contactes amb el departament, perquè tenen la intenció ja de tirar endavant tot el que és la reestructuració de l'estany en gras. Això comportaria arreglar el camí, arreglar la platja, arreglar tota el que és la zona de la llacuna, també, perquè clar, hi havia una mica, se xocaven els dos, no?, Paisatges Vius i la mateixa Generalitat. La Generalitat ens va dir, no, si nosaltres tenim diners, el Paisatges Vius, que és la Fundació Paisatges, o perdó, l'Associació Paisatges Vius, que es dediquen a una altra cosa. Llavors, ahir van dir que hi ha diners pel projecte, hi ha diners per a tirar endavant aquesta obra, i que és una obra interessant de cara a recuperació de lo que és la ria de l'Estany, intentar netejar-la de totes les barques, intentar arreglar el camí, canviar tot el que és el mollet, posar una passarel·la, la platja. És un projecte molt interessant, i que això seria molt beneficiós, doncs, per a la promoció turística, no?, de l'Ametlla de Mar.
N'estarem pendents, doncs, d'aquests projectes. Segur que en els pròxims dies aniran sortint més dades i que podrem tractar en els nostres serveis informatius. Estem en la recta final ja dels darrers minuts del programa. No vull acomiadar-me sense parlar, doncs, d'un dels temes. Vam tenir aquí a la Cala Ràdio una entrevista amb Xavier de la Fuente i amb Xavier Sánchez, secretaris de diferents d'organització i de relacions institucionals del partit Compromís per la Cala, perquè després de presentar-se vostès com a llista en aquestes eleccions, obtindre dos regidors, han volgut fer un salt, han volgut fer un pas i passar a ser un partit més local. Vostè, senyor Espuny, si no m'equivoco, és el secretari general del partit a nivell local, i vostè, senyora Maria Marçal,
una membre
més, formen part, doncs, d'aquest partit local. Com és que van decidir traslladar aquesta llista, aquesta candidatura a partit local?
Home, perquè el nostre partit, o Compromís per la Cala, pues té vocació de continuïtat, i volem que d'alguna manera tota la gent d'esquerres se sentia identificat. Nosaltres ja ho heu vist a les votacions que han hagut en temes supramunicipals, que hi ha gent de molta sensibilitat, no? De molta sensibilitat, i a partir d'aquí nosaltres les respectem, però sí que tenim d'alguna manera un denominador comú, que en aquest cas seria pues, l'interès de que les coses del nostre ajuntament, les coses que ens afecta a tots els caleros, se faiguen correctament, se faiguen de manera honrada i se faiguen pel bé de tots els caleros, no pel bé, com han sigut al nostre entendre d'uns quants fins ara. I llavors a partir d'aquí vam dir pues, bueno, per què no compromís per la cala, perquè és d'alguna manera és una imatge que sí que el nom està a la Comunitat Valenciana, que ha sigut un partit de lluitador, denunciant, on hi ha gent de tota classe de pensament, uh-huh, en tendència d'esquerra, i les nostres portes estan obertes a tothom. Llavors per aquí pues, que volem que s'afigixi a gent de tot arreu, perquè totes aquestes persones ens aporten coses molt importants. Jo sempre he dit el govern ara som els que som, ojalà s'afigixin més persones, perquè com més ulls hi ha, més coses se veuen, i com més coses veus, millor gestiones i millor millores el nostre poble. I això és el mateix, com més persones hi hauran i donant la seva opinió de com se poden fer les coses, millor. Les coses se fan, te surten encara millor del que tu et pensaves.
Sí, de fet, lligant això que acaba de dir ara l'Antonio, pues bueno, ja a partir de que los Xavis, no? los Xavi Sánchez i el Xavi de la Fuente van vindre a fer la presentació aquí a la ràdio, ja s'ha començat a treballar en enviar informació via carta a les diferents associacions del poble, per si algú està disposat i té ganes de vindre a les reunions. Vull dir, aquí no es demana cap carnet, al contrari, la nostra ànima és treballar pel poble de la Cala, i tenim molts projectes, estem il·lusionats, i evidentment, si algú vol entrar a treballar i col·laborar, tenim les portes obertes.
El cert, i amb això acabem, en aquestes darreres eleccions municipals vam veure una modificació substancial, i és que dos partits històrics que es presentaven al municipi amb unes sigles històriques o amb uns pactes històrics van decidir dedicar-se únicament a la política municipal i eliminar unes sigles nacionals per quedar-se només amb un nivell local. I sembla doncs que aquest treball ha funcionat i ha donat un bon resultat. Un dels casos és Compromís per la Cala.
Sí, aviam, la gent, jo sobretot a les municipals, la gent vota també, a part dels noms, vota les persones, i darrere d'aquests dos partits que has comentat, pues, igual com Esquerra Republicana, gent que la gent ja es coneix, que hem estat com Esquerra Republicana també 8 anys a l'oposició, que hem estat denunciant també totes les coses mal fetes que han vist, i que d'alguna manera tens ganes de que la cosa canvia, perquè veies que te portaven ante a on mos han portat i que ho han pogut ficar al final damunt de la taula. Vull dir, la nostra intenció no és fer polítiques, ja t'he dit abans com estem treballant, no és fer partit a la gestió del poble, sinó persones amb ganes de treballar pel poble, amb ganes de fer les coses bé i amb ganes de fer les coses en honradès. I és el que estem fent pràcticament els tres partits que avui en dia encara no, però que espero que aviat estiguen formant l'equip de govern. Però torno a repetir, estiguen o no estiguen al govern, per nosaltres és com si siguin dos persones més que estan apoyant i que estan fent política positiva pel nostre poble. Per tant, aquesta és la nostra intenció de continuar així. No tant mirar i fer partits, sinó que les persones serviéssim al poble.
És que jo crec que hi ha coses tan importants amb este poble a arreglar i que volem tirar endavant, que crec que cap de nosaltres, penso en els companys d'Esquerra Republicana i en altres mateixos, és que no pensem en altres, en algú fora d'aquí, no? Estem tan centrats en la feina d'aquí que crec que ja és prou, no? Ja és prou.
Doncs així, posem punt i final en aquesta edició del Parlem-ne, millor dit punt i seguit, perquè la setmana que ve nosaltres hi continuarem amb la formació de Plataforma Clera, i a vostès els espero d'aquí un mes. Senyora Maria Marçal, senyor Antoni Espuny, regidors de Compromís per la Cala, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I nosaltres hi seguirem la setmana vinent puntuals a la cita de les 10 del matí i els dimecres amb el programa d'informació política de la Cala Ràdio. Parlem-ne. Moltes gràcies.